viatge amb el temps i retrocedim a finals de segle XIX, principis dels XX, a una Barcelona que les muralles se li han fet petites i on la població ha crescut exponencialment. El Pla de l'Eixample, d'Alfons Cerdà, dibuixa una nova ciutat adaptada a les necessitats de la nova època. Una època que, amb l'arribada del nou segle, respira aires nous, amb els anhels d'una nova generació que vol situar Barcelona i també Catalunya a un nivell comparable a les grans ciutats europees. Metges i artistes volen fer realitat el somni d'un nou hospital per als pobres de la ciutat, on l'art i la medicina formaran part d'un tot, d'un sol conjunt. L'Hospital dels Pobres ens situa en aquest context i ens narra, a través dels seus personatges i les seves històries vinculats a l'Hospital de la Santa Creu i el Sant Pau, la vida i la societat d'aquesta època, d'aquests finals i, sobretot, principis del segle XX. Tània Juste és l'escriptora i també la historiadora que ha fet possible aquesta obra, aquest llibre, L'Hospital dels Pobres. Molt bon dia, Tània.
Molt bon dia.
Un llibre, podríem dir, que explica molt bé qui ets tu, o almenys quines són dos perfils de la teva personalitat, perquè és un llibre que, si bé és novel·la, també és part de la història, amb personatges reals, barrejats amb uns personatges ficticis, i suposo que un gran treball de documentació.
Sí, un gran treball de recerca documental primer, i després posar doncs aquesta tota aquesta informació, aquesta documentació històrica doncs al servei d'una ficció, no? Aquesta és la història. Vam fer la presentació fa unes setmanes, i vaig tenir el gran plaer de fer-ho al recinte modernista de Sant Pau. Vaig tenir el gran honor...
protagonista, podríem dir, no?
Home, o potser completament, sí.
De l'Hospital dels Pobres, tot i que també l'Hospital de la Santa Creu ocupa gran part del llibre, potser la primera meitat.
Sí, exacte. De fet, clar, l'Hospital de Sant Pau, que en realitat és, com tu has bé dit, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, però el que coneixem com l'Hospital de Sant Pau, on està el recinte modernista, doncs és hereu de la Santa Creu. La Santa Creu és un hospital que es va aixecar al segle XV, no? I que està ara el que és la Biblioteca de Catalunya, o sigui que sí. Són els dos hospitals, no?, que un primer i l'altre després doncs han donat l'assistència als pobres de la ciutat.
L'Hospital de la Santa Creu, ens deies que des del segle XV hi era, s'havia fet petit, havia quadriplicat el nombre de llits, hi havia una necessitat a Barcelona d'un nou hospital que va ser possible en gran part gràcies a un banquer resident a França, resident a París, Pau Gil, que va donar gran part de la seva herència per la construcció d'aquest nou hospital, l'Hospital de Sant Pau, i ell també ja havia decidit d'alguna manera, havia deixat molt clar com havia de ser aquest hospital, ja que ell des de París estava al corrent de les noves tendències en hospitals. Recordem que en aquella època, a principis de segle XX, hi havia una corrent higienista, no? Una nova corrent en medicina, i Barcelona necessitava adaptar-se a aquestes necessitats.
Sí, Barcelona, com ho has pintat l'escenari perfecte, perquè realment és així. Era una ciutat que estava en plena expansió, era una ciutat que feia 50 anys havia enderrocat les seves muralles per poder créixer, i tot i així doncs, bueno, s'anava construint el Pla de l'Eixample, però bueno, hi havia moltíssima feina per fer encara. I el tema dels serveis, i entre altres doncs, l'assistència hospitalària, encara no estava resolta. I per tant, bueno, va ser providencial que a finals del segle XIX doncs, aquest banquer, aquest senyor català que vivia a França, no, doncs, donés part del seu llegat doncs, per construir aquest hospital per pobres a la ciutat, a la manera dels nous hospitals del món, no? Perquè es volia encetar el segle XX amb cara i ulls, no?
Parlarem ara d'aquests nous hospitals, perquè també és una novetat la manera de construir l'Hospital de Sant Pau, però parlàvem ara d'aquest eixamplament de Barcelona. 50 anys abans s'enderroquen les muralles i comença el Pla de l'Eixample, d'Alfons Cerdà, que es plasma molt bé en el llibre, perquè si primer apareix l'Hospital Clínic, on també hi haurà la Facultat de Medicina,
exacte,
i es parla d'un hospital clínic que ara ens sembla impossible, que parlen allunyat del centre de la ciutat.
Sí, clar.
I quan es comença a fer l'Hospital de Sant Pau, si no m'equivoco, el 1900 es posa la primera pedra,
sí.
Sembla que l'Hospital de Sant Pau, els que coneixem Barcelona ara, ens faríem creus, doncs com una part molt allunyada de la ciutat, que s'havia d'anar amb tramvia, que s'havia d'anar amb cotxe, perquè no quedava al centre, com quedava l'Hospital de la Santa Creu, que era el vell mig, el carrer de l'Hospital del Raval, on hi ara ho explicava la biblioteca, doncs que sí que estava a la ciutat.
Sí, jo dic que quan estem a Sant Pau i expliquem, doncs, amb alguna ruta que hem fet, no?, doncs expliquem una miqueta on comença la història. El primer que dic és que cal fer un exercici d'imaginació, imaginar-se aquella Barcelona de finals de segle en què, a part del que és el que coneixem com a Ciutat Vella, no? La part aquesta que era ben bé on hi havia els carrers i els edificis de la ciutat i tal, doncs a part d'això la resta eren camps. I sí, sí, i el clínic que ara el tenim absolutament a dins de la ciutat, doncs...
Podríem considerar fins i tot que és el centre gairebé, el clínic,
sí,
no?
Exactament, però aleshores no, i a més, clar, hem de pensar que hi anaven amb cotxe de cavalls, no?, amb tartanes i tal, fins allà, i clar, estava, sí, allunyat del centre.
Apareix també el llibre, per exemple, que els diumenges molta gent de Barcelona anava a fer aquell pícnic a passar el dia al costat dels hospitals de Sant Pau, com si fossin, no, Montjuïc, però sí les afores de Barcelona. Un hospital nou, innovador, amb una nova tendència a l'Europa en aquells moments. Hi havia dues tendències, podríem dir, d'hospitals. Uns hospitals que s'unien en una mateixa estructura, un hospital típic, i els hospitals amb pavellons, que és el que va esdevenir l'Hospital de Sant Pau, que era tan innovador i tan important per la higiene, no? I era una època d'epidèmies, on la higiene no estava a l'ordre del dia, i per tant era important separar cada centre, cada tractament per a cada malalt en diferents pavellons. Tot i així, calia que tot estigués unit.
Exacte.
Perquè si un malalt que patia la tisis o el tifus, qualsevol malaltia, havia d'anar a quiròfan, doncs no ho podia fer la intempèrie per aquests jardins que coneixem de l'Hospital de Sant Pau, tan característics i tan importants també perquè els va dissenyar Domènec de Montaner. Sí. També hi havia aquests passadissos subterranis.
Sí, això va ser molt innovador.
Devien ser clau.
Sí, 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 això era clau. De fet, hi havia aquestes dues tendències de construcció hospitalària i aleshores sí, el monobloc, diríem, no? Allò, un sol edifici, doncs era el tradicional. I aleshores aquí el gran artífex de l'Hospital de Sant Pau, no?, que és Domènec i Montaner, gran arquitecte modernista, en aquell moment ja molt reconegut, i també molt reconegut com a polític en aquella època.
Exacte.
I molt relacionat amb el doctor Robert. Tant un personatge com l'altre surten al principi de la novel·la, no?
Doctor Robert, que acaba de dimitir com a alcalde de Barcelona.
Exacte.
A mi em va fer gràcia perquè, tot i que és una novel·la que ens porta més d'un segle enllà, hi ha algunes frases que es podrien aportar avui en dia. El doctor Robert diu...
Són d'actualitat.
N'estic tip, a Madrid no ens fan cas. I jo pensava,
sí.
El doctor Robert em parlava com a alcalde de Barcelona a principis del segle XX. Ara ho diria potser Xavier Trias també o altres polítics.
Sí, i tant. Ja en aquells moments al Congrés dels Diputats, ja només llegint les actes de l'època, ja te n'adones que les converses eren pràcticament les d'avui dia, sí, sí. I és ben curiós això, la història diuen que són cicles, no? I, bueno, doncs ens anem repetint, no?
Sembla que sí. El doctor Robert, també artífex de l'Hospital de Sant Pau d'alguna manera, ell va ser qui va tenir la idea, no? Era polític, alcalde de Barcelona, tot i que va dimitir, però també era metge de la Santa Creu, un dels grans doctors de l'època, i ell té la idea, quan s'explica doncs que el banquer Pau Gila dona aquests diners per construir l'Hospital de Sant Pau, ell pensa que s'ha d'aprofitar perquè la Santa Creu té aquesta necessitat d'ampliar-se per donar servei a tots els pobres de Barcelona, i pensa, doncs un hospital de Sant Pau que el construeixin amb els diners, amb l'herència de Pau Gil, però que sigui d'alguna manera gestionat per l'experiència de la Santa Creu.
Sí, sí, és molt important. En aquest moment la Santa Creu té uns terrenys que estan justament en el que es coneixia com el vessant de la muntanya pelada, no? I aleshores el doctor Robert, que és un visionari de l'època absolutament, no? És un home que viu absolutament entregat al seu país, a la seva ciutat i també a la sanitat de la seva ciutat, és un dels grans defensors del corrent higienista de l'època, doncs ell pensa que aquells terrenys que la Santa Creu té, doncs invertint-hi els diners del llegat de Pau Gil, doncs es podria unir esforços i fer el gran hospital dels pobres de Barcelona, no? Per als nous temps.
Que va passar per alguns entrebancs, sobretot els seus principis, aquesta entesa.
Sí, va passar moltes baralles entre la Santa Creu i Sant Pau, perquè, quan dic Sant Pau, vull dir els marmessors del llegat de Pau Gil, no?, i els administradors de la Santa Creu per un altre, van haver-hi diferents disputes, hi havia tota una sèrie d'especificacions en el testament, doncs, que feien que a vegades no poguessin posar-se d'acord amb alguns punts. Van haver-hi anys en què estaven barallats uns i altres, semblava que la cosa no tiraria endavant, però bueno, finalment van poder unir esforços, l'Ajuntament també s'hi va posar pel mig perquè era del tot imprescindible que arribessin a un acord, i finalment es va construir doncs, el que ara veiem, no? Que són aquells meravellosos pavellons.
S'hi va costar, el 1902 es posava la primera pedra, el 1905 diria que es va començar a construir, però fins al 1930
no es va inaugurar
l'hospital. Tot i això, dels més de 30 pavellons que hi havia programats, no estaven tots construïts.
47 pavellons, 47 pavellons. Va projectar a Lluís Domènech i Muntaner. I 27, bueno, més o menys, et dic, 48 eren i 27, alguna cosa així, són els que es van inaugurar a l'any 30. Sí, sí. I, bueno, tota la resta doncs, no es va construir tot. Sí que es va construir algun pavelló més després del 1930 per necessitats específiques d'alguna malaltia, d'alguna patologia més, no? Es va anar fent perquè el terreny era enorme, no? Però bueno, sí, no és el projecte originari i al final doncs, no ho abasta tot, no?
Parlàvem, durant l'entrevista, quan parlàvem de l'Hospital de Sant Pau, dèiem adjectius com magnífic, impressionant. Quan es va inaugurar el 1930 l'hospital, que a més era l'hospital dels pobres,
sí.
Imagino aquella primera gent que trepitjava els mosaics, veia les escultures d'arquitectes com Eusebi Arnau, que també surt al llibre,
sí,
de Gargallo,
sí.
Devien al·lucinar,
sí.
I de fet, potser pensaven més aviat que era un palau,
sí,
que no un hospital.
Sí, hem de pensar, una altra vegada, doncs, recorrent a la imaginació, hem d'imaginar aquells habitants de la Barcelona, del tombant de segle, en què bueno, hi havia moltíssima diferenciació de classes. Per una banda, hi havia, això queda reflexat en el llibre a través dels seus personatges,
sí.
Per una banda hi ha el món de l'alta burgesia, aquells que tenen la casa al Rambla Catalunya o que s'han construït l'edifici de pisos doncs, al Passeig de Gràcia, i les grans eminències mèdiques del moment. Això és un tipus de ciutadà, i un altre tipus de ciutadà...
Són dos mons paral·lels,
exacte,
completament.
Exacte, és els més desafavorits, no? De fet, el llibre comença amb una escena que és l'abandonament d'un nadó, no?
Sí.
És la pobresa absoluta.
Els nens abandonats, no? Les cases de la caritat, també és superrepresent, molt present en tot el llibre.
Exacte. Aleshores, clar, imagina tota aquesta gent, sobretot tota la gent que no tenia accés a aquest tipus de palaus, no?, per dir-ho així, doncs de cop i volta un portes obertes d'una tarda de gener de 1930, no? I veure doncs, tot el que veiem ara, perquè vam veure el mateix que els nostres ulls veuen, no? Que
sí,
són aquests pavellons.
Encara ens sembla luxe.
Exacte.
A dia d'avui, imaginem a l'època. Una estètica, la de l'Hospital de Sant Pau, que era important perquè ja els seus artistes, com a qui va planejar, creien que l'estètica i l'art i la bellesa influïa positivament sobre els malalts que hi havia.
Sí, això és molt important per Domènech i Muntaner, és importantíssim. Per això també el doctor Robert va lluitar molt perquè fos ell l'arquitecte encarregat, perquè tenia molt clar que la curació del malalt passava per tota una sèrie de factors que anaven més enllà del tractament mèdic que si se'ls hi donés, no? I un d'ells era doncs, tot el que és els edificis ben ventilats, els espais ben il·luminats, la llum era molt important, el color, fins i tot està estudiat el color dels pavellons, de les sales d'infermeria, perquè també un color pot ajudar més que un altre en la curació del malalt, o també d'altra banda doncs, els jardins, no? Vull dir, quan els malalts ja podien accedir a l'exterior, no? Doncs
els
jardins.
Passejar, els banys de sol, que també surten al llibre.
Sí, perquè això és molt important, perquè hi ha una de les malalties de l'època més corrents és la tisi, el que ara diem la tuberculosi.
No vull desvetllar res del llibre per treure-hi la intriga, però hi ha un personatge, per exemple, que se'ns donen pistes de quan és important aquest entorn i aquest estat d'ànim, aquestes ganes de viure, doncs, per aquell tipus de malalties, que també són ara i a l'època, doncs, per continuar lluitant, no?, a part dels avenços de la medicina, el seu entorn.
Sí, i a més tenint en compte que parlem d'una època que els antibiòtics encara no existien, Vull dir, imagina't els tractaments eren completament, bueno, ara serien de medicina natural, no?,
Sí, parlem una mica dels protagonistes. El llibre barreja realitat amb personatges reals i ficció. Sobretot els que són reals, podríem dir, trobem polítics, i surt Francesc Macià, i surt Companys, i surt Josep Tarradellas,
exacte.
I surt el doctor Trueta,
sí.
D'altres metges.
El doctor Corachán.
El doctor Corachán, Primo de Rivera, no? Quan arriba a la dictadura, de la Sobe de Berenguer. I també hi apareixen alguns personatges ficticis.
Sí.
Com es treballa entrellaçar aquesta realitat amb aquesta ficció?
És tot una responsabilitat, perquè una cosa és quan els autors juguem amb personatges ficticis, tu doncs els construeixes i tu saps per on van, no? I bueno, tens moltes més llicències, no? Amb els personatges reals no
responen,
pots inventar.
Responen al final a la imaginació de l'autor, no? I el que ell vol fer els hi fer.
Però, exacte, però no passa així amb els personatges reals. Els personatges reals és molt important estar ben documentat, és molt important no posar en boca de cap personatge real frases que mai hauria dit, és a dir, que s'ha de mirar molt bé quins eren els seus pensaments, quins eren els seus gustos, és molt més enllà d'una biografia d'un personatge real. Per tant, i més quan els fas interactuar amb els personatges ficticis, que és el cas.
Aquí veia la complicitat, no? Perdre la documentació històrica per parlar de l'hospital, a més, perquè surten força els personatges reals de l'època,
sí.
I del doctor Trueta, sí. Gairebé podríem dir que hi ha a nivell base una explicació de medicina i la nova medicina que ell va començar a aplicar, sí. Com a doctor especialista en extremitats.
És essencial el que va fer el doctor Trueta i em va semblar absolutament necessari posar-ho perquè bueno, a través de la... Quan va esclatar la Guerra Civil, doncs en Trueta es va fer càrrec de tot el que eren doncs, els ferits que venien de guerra doncs, per arma de foc, per bombardeig, que li venien del front, també. I aleshores
que
era
s'havia un... mirat al principi amb una mirada una mica escèptica, sí. Aquella metodologia que ell utilitzava, que
sí,
ja...
Ell ja portava anys
que treballava
aplicant.
En una mútua, no? Havia llegit, expliques el llibre, sí. Jo desconeixia completament alguns articles d'un doctor dels Estats Units,
sí.
I ell
sí, sí.
Comença a fer seva aquella manera de treballar i a portar a Barcelona.
Sí, ell va anar ajuntant tota una sèrie de mètodes que ja venen de la Primera Guerra Mundial, de tractament de les ferides obertes, i el que ell volia doncs, era aplicar aquest mètode. No va ser fins que va començar la guerra que realment va poder fer-ho, no? Va poder fer-ho amb tots els malalts. Hi havia una allau de ferits brutals que venien a Sant Pau, i per tant va ser el moment, que ell estava de cirurgia en cap, va ser el moment de poder-ho aplicar. D'aquí que el seu mètode va començar a córrer la veu. Va començar a córrer
havia
la veu.
Presentat un informe al col·legi de cirurgians,
sí.
I se'l miraven una mica estrany.
Sí,
però...
sí, però després van haver de fer cas. De fet, periodistes de fora, estrangers, metges també de fora, doncs venien aquí durant la guerra a veure com era aquest metge que salvava de tantes amputacions gràcies al nou mètode. I de fet se'l van emportar a Anglaterra després de...
Marxa a França, no?
Sí, ell marxa a França perquè allà està la seva dona i les seves filles, va reunir-se amb elles i d'allà doncs vindran dues doctores angleses a demanar-li, si us plau, que com que està a punt de començar l'altra guerra,
sí,
la d'Europa...
Que ja es comença a entreveure també amb la Guerra Civil Espanyola.
Exacte, doncs aleshores li demanen al doctor Trueta, amb molt bona vista, li demanen doncs, que vagi a Anglaterra i allà hi viurà molts anys.
I a través dels personatges ficticis que hi ha al llibre, també veiem potser la part més social i més humana de l'època i de la història. Hi ha una de les protagonistes, per exemple, és dona i ella vol esdevenir metge, no es conforma,
sí, sí.
Amb el paper que tenia les dones a la burgesia en aquell moment.
Sí.
També apareix l'homosexualitat.
Exacte, també, sí, sí. És important per mi que cada personatge, això em sembla que s'ha posat en la sinopsi, és una cosa que per mi és molt l'essència del llibre, és que a mesura que es van aixecant els murs dels pavellons, que per mi els nous pavellons modernistes simbolitzen el nou món, el segle XX, la modernitat, doncs també els personatges, cada un d'ells, cada noi, noia, home, dona, nen que surten, doncs cada un d'ells està aixecant la seva pròpia lluita també,
perquè
per tots encarar el món modern també.
Tots evolucionen completament des de l'inici del llibre, que ja ens deies que comença amb aquest abandonament d'un nadó a la Casa de la Caritat, al carrer de les,
sí,
Ravelleres, fins al final del llibre. Passen uns 40 anys, podríem dir, uns 40,
sí,
50 anys.
Sí, és una trajectòria de vida que dona, no, doncs per fer, bueno, per dur a terme moltes lluites personals, i cada personatge, de fet, passa per una lluita personal, no?
I tots, per això sí, tenen quelcom en comú que els uneix i que lliga tot el nexe del llibre. Una novel·la recomanable, totalment, des del punt de vista, per qui li agradi la novel·la, com també des del punt de vista històric,
sí,
perquè ens transporta aquells que coneixen Barcelona i també els que no, aquells inicis de segle XX a Barcelona, aquest canvi de societat i aquest canvi de món que va esdevenir a principis de segle XX.
Sí.
Tania Justé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Adéu i molt bon dia.
Adéu.
arribi al punt de les 11, nosaltres ara anirem un moment a escoltar el butlletí informatiu i tornarem després fent tertúlia esportiva, repassant els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Ho farem amb Jesús Galindo, Josep Maria Félez i Àngel Casas, també amb el company del magazín Sergi Alemany. I dilluns és dia d'esports i el redacció d'esports, en Dani Aguilar i Sergi Alemany, repassarem el cap de setmana esportiu, això sí, en aquesta ocasió en clau local.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.